Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les reivindicacions dels veïns dels blocs de Torreguitar afectats per problemes estructurals des de la seva construcció ha arribat a bon port. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La rehabilitació dels 17 immobles de Vimussa afectats ja està en marxa i es faran tres fases. El president de l'Associació de Veïns del Barri, Antonio Recio, explica alguns dels problemes que han registrat aquests edificis des dels anys 80.
Dels tres edificis que hem de reparar, aquest en concret té el del material. És un material que en el seu dia es va posar sense estar en condicions, vull dir, no totxos que no havien estat acabats de coure. Material de l'estructura que amb el temps s'ha separat una mica de l'edifici i que hi ha una distància, que hi ha una separació entre els totxos de la façana i l'estructura, i alguns vicis ocults que fan que s'esquerdin algun material en les balconades i en les aristes dels edificis.
La rehabilitació té un cost de pràcticament 1 milió d'euros finançats per l'Ajuntament i per l'Agència de l'Habitatge. Els veïns no hauran de posar diners de la seva butxaca.
La policia municipal ha posat més de 50 denúncies només aquest cap de setmana a conductors que participaven en curses il·legals a Can Roqueta.
El cos de seguretat ha impulsat un dispositiu al polígon després que divendres a la nit es detectés una concentració de prop de 200 vehicles en aquesta zona. Una vintena dels conductors s'han denunciat per conducció temerària, una trentena per excés de velocitat, 4 per no respectar els semàfors, 1 per no haver passat l'ITB i un altre per no disposar d'assegurança obligatòria.
I en esports, el Sabadell recupera el liderat després de la victòria contra el Prat d'aquest diumenge per 3-0.
Aquesta és la cinquena victòria consecutiva dels arlequinats a la nova Creu Alta i gràcies a l'ensopegada del Castelló en el Camp de l'Ebro suposa un nou ascens a la classificació. Ara el Sabadell té un punt més que els Orelluts i 5 més que el Lleida Esportiu, rival de dissabte a les 7.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Aquesta hora tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen càlides en comparació amb altres dies de la setmana passada. Canviarà aquesta tendència? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Herbes de núvols baixos que en alguns casos són ben densos i compactes, mentre que a punts de prelitoral n'arriben però són més trencats i fora d'aquí parlem sobretot de l'augment dels núvols alts i mitjans. Ha quedat força més tapat però el quadrant nord-oest amb nuvolositat que també anirà arribant al llarg de les properes hores i de fet cap al final de la jornada és possible que hi hagi alguna precipitació de caràcter feble al vessant sud del Pirineu Occidental. De cara a demà s'espera que creu un sistema frontal. Durant la matinada de matí arribarà a augmentar la nuvolositat fins a quedar molt en volat o cobert arreu del territori. D'oest a est augmentarà aquesta nuvolositat, per tant, encara al matí podrà haver alguna clarena transitoria a punts del nord-est, molt poca cosa, i en conjunt parlarem de les primeres precipitacions de matinada al vessant sud del Pirineu Occidental, durant el matí a la resta de la meitat oest i altres punts del litoral i prelitoral central, i a partir de migdia podran afectar a qualsevol punt del territori. En conjunt seran d'intensitat entre feble i moderada, seran més continuades i extenses al vessant sud del Pirineu i Prepirineu Occidental, on la cota de neu davallarà dels 2.000 fins als 1.600 metres i en general doncs esperem aquesta jornada marcada per precipitació que acabarà per arribar a gairebé qualsevol punt. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora situació bastant problemàtica a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la C59 a l'alçada de Palau-Solità i Plegamans, on trobem 3 quilòmetres de retencions en sentit nord. A la C58 hi ha diferents punts problemàtics. A Terrassa trobem 2 quilòmetres de cua per anar cap a Manresa, 1 quilòmetre a Ripollet també en sentit nord i 3 quilòmetres i mig a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30, 2 quilòmetres d'aturades a Sant Cugat en sentit sud i a la P7 retencions, 4 quilòmetres a Santa Perpètua en sentit nord. A Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, mentre que hi ha trànsit dens a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passen 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Un total de 17 comunitats de veïns de Torreguitar se sotmetran en els pròxims mesos a una rehabilitació per acabar amb els danys estructurals que arrosseguen des de la seva construcció als anys 80. Les obres, que van començar fa poc més d'una setmana, es faran en 3 edificis que van dels números 17 al 20 i del 26 al 31 de Plaça Espanya i del 16 al 28 de l'Avinguda Alcalde Moix.
Aquests 17 blocs de pisos construïts per Vimusa acumulen problemes com esquerdes i parets separades de l'estructura per l'ús de material en mal estat i de tècniques de construcció poc adequades. Fa uns anys l'Ajuntament ja va assumir el cost de la rehabilitació d'uns quants edificis i ara s'actuen aquestes comunitats de propietaris. Antonio Recio, president de l'Associació de Veïns de Torreguitar, ha considerat una victòria dels afectats haver aconseguit no haver de posar ni un euro per la rehabilitació.
És una gran alegria i és una gran victòria del moviment de veïns que han estat durant tants anys darrere d'aquesta reivindicació i, per una altra banda, també és una gran inquietud perquè tens les obres a casa teva i que, a més, són obres teves, vull dir que són obres de les comunitats de propietaris d'una envergadura tan gran que cap comunitat per si sola podria abastir aquest pressupost i cap reparació completa del seu edifici.
De fet, els treballs, amb un cost de pràcticament 1 milió d'euros, seran cofinançats per l'Ajuntament de Sabadell, que n'assumirà el 70%, mentre que l'Agència Catalana de l'Habitatge pagarà el 30% restant.
Una de les cosines que van fer des de l'Associació de Veïns és que, per agravi comparatiu amb les altres reparacions, en principi no haurien d'aportar res i que no haurien de suposar cap cost per la butxaca de cada veí. El que passa que també és veritat que aquest camí no s'ha fet mai. És la primera vegada que a Sabadell s'inicia un procés d'aquest tipus i pel qual el desig és que no hi sigui cap euro de cost, però no sabrem fins que no acabi tot el procés si arribarem a aconseguir-lo.
La primera fase dels treballs, que ja està en marxa, s'allargarà durant 6 mesos. La segona té un temps estimat d'execució de 9 mesos, mentre que la tercera es farà en 8 mesos. La idea és que el projecte pugui estar enllestit al llarg de l'any que ve.
És l'altra notícia del dia. La Policia Municipal de Sabadell posa més de 50 multes en el marc d'un dispositiu per posar fre a les curses il·legals de cotxes a Can Roqueta durant aquest cap de setmana. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, diu que han volgut fer visible que Sabadell no és el lloc per fer aquestes coses.
El que volem aconseguir és que visualitzin Sabadell com que no és un lloc per poder fer aquestes coses. Hem posat més de 50 denúncies relacionades totes amb aquest tipus d'esdeveniments que es fan aquí a Can Roquetes, que són curses il·legals i tot tipus de situacions que són sancionables perquè atenten contra la seguretat vial de totes les persones que es congreguen allà.
Entre divendres i dissabte passat, més de 200 cotxes, alguns d'ells tunejats, van accedir a l'avinguda de Can Manent per fer carreres al polígon després d'haver-se convocat a través de les xarxes socials. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Per a Rodríguez cal combinar les actuacions policials amb mesures proactives que facin desistir els amants de la velocitat al volant de fer circuits urbans a velocitats prohibides.
Quan tenim constància de que s'estan fent una sèrie de coses que no s'han de fer, la policia reacciona, però també tenim la potestat de proactivament posar mesures que són les idònies en aquest sentit. Intentarem que no arribi més a aquesta situació, però en el tema de passos elevats, senyalització i càmeres de circulació per poder controlar això.
Els cossos de seguretat estan fent un seguiment per saber si els grups de conductors temeraris es tornen a citar a la ciutat. La nit de divendres va ser la que va sorprendre més els participants. El dispositiu policial, format per 6 patrulles i un total de 12 agents, entre uniformats i de paisà, va denunciar 19 vehicles per conducció temerària, 15 per excés de velocitat, 4 per no respectar els semàfors, un per no haver passat l'ITB i un altre per no disposar de l'assegurança obligatòria.
El Centre Social L'Obrera impulsa una plataforma per recuperar els espais comuns per les entitats de la ciutat. És l'estratègia que seguirà davant del desallotjament que molt probablement hi haurà a l'espai de l'Avinguda Barberà, i és que l'Obrera ha perdut el judici i el recurs que els van enfrontar a Cajamar, propietària del local ocupat.
Aquest dissabte se celebrarà la segona trobada d'entitats per definir els objectius de la plataforma. En la primera, celebrada el mes de novembre, hi van participar 18 associacions que o bé no tenen local o tenen problemes per mantenir els seus espais actuals. La Cris, membre del Centre Social, ha explicat els eixos estratègics de la plataforma.
La primera és pressionar doncs, els grans propietaris com Cajamar, com els fons voltors, que són els propietaris de molts locals de Sabadell. La segona via és, evidentment, pressionar l'Ajuntament perquè gestioni millor els seus locals municipals i també intercedeixi doncs, com a, en taules de diàleg, etc., amb els grans propietaris. I la tercera via és la de crear un teixit popular a Sabadell, que ara mateix no existeix, doncs, de vincles socials, de gent que es mobilitzi per les causes que els hi puguin interessar, etc.
Aquesta és l'única via que l'Obrera creu que pot impedir el desallotjament del local tal com vol Cajamar.
Aquest dissabte l'Obrera ha estat la seu d'una jornada per recaptar diners per les persones encausades arran de les protestes de la sentència.
Una d'aquestes és precisament membre del centre social. L'Andrea ha parlat amb Ràdio Sabadell on ha explicat la seva experiència quan va ser detinguda.
En el moment de la detenció és molta impotència perquè són dos homes el triple de forts que tu, que t'estan manipulant tal com volen i sobretot pues això, se sent molta impotència de és que no puc fer res, ja està, ja no puc fer res. Sobretot impotència, ràbia, dolor, clar, perquè l'atenció sempre és amb brutalitat i això, ràbia, impotència i dolor.
Actualment diu que encara s'està adaptant a la nova vida que s'ha trobat després del seu pas pel centre penitenciari de Batràs.
Notícies vespre.
La consellera de Salut, Alba Vergés, es compromet a impulsar la redacció del Pla de Desenvolupament de Millores Sanitàries al Vallès Sud el primer trimestre del 2020. Així ho ha anunciat en una entrevista al Cafè de la Ràdio l'alcalde de Barberà, Xavier Garcés, després de la reunió mantinguda per reclamar la construcció de l'Hospital Ernest Lluch, que hauria d'abastir aquest municipi, Cerdanyola, Montcada, Ripollet i Badia, i que ajudaria a treure pressió assistencial al Taulí.
Segons Garcés, el nou document hauria d'incloure un reforç urgent de l'atenció primària, però també la construcció de l'Ernest Lluch amb petits retocs respecte al projecte original.
També hem de tenir en compte que estan canviant els mòduls de prestar serveis sanitaris, això s'ha de tenir en compte. Llavors, potser a l'hospital que es va pensar originalment, aquest hospital Ernest Lluch, també ha de tenir les seves modificacions. S'ha de pensar millor en un hospital lleuger, que tingui mitjans, sobretot, per poder prestar serveis telemàtics, que avui en dia és molt habitual, però han de tenir consultes, han de tenir sales de parts, han de tenir quiròfans lleugers, tot això és imprescindible, perquè la població de la nostra comarca va en creixement, ja són més de 915.000 habitants.
Més enllà de l'àmbit sanitari, l'alcalde de Barberà també posa sobre la taula altres demandes, sobretot en matèria de mobilitat. Tal com reclama l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García, Garcés defensa l'intercanviador amb la R8 per millorar la connectivitat amb municipis com Santa Perpètua. Així mateix també defensa un augment de les freqüències de pas de la R4. També considera imprescindible introduir canvis en les parades d'autobús de les línies que arriben fins a Sabadell, de manera que els autobusos urbans i interurbans comparteixin parada per facilitar els transbords.
Sabadell evita el tancament de 19 empreses aquest any gràcies al projecte Reempresa. Des del 2012, aquesta iniciativa permet evitar el tancament de companyies i donar noves oportunitats a persones reemprenedores que volen donar continuïtat a projectes ja engegats. D'aquesta manera s'evita el tancament del negoci i la destrucció de llocs de treball.
Es tracta d'un projecte que compta amb la participació de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'Autònom, la Diputació de Barcelona i la patronal SACOT. S'ofereix assessorament a les persones que volen tancar els seus negocis i també els que es mostren disposats a prendre'ls el relleu. Eloi Corté, regidor en funcions de portaveu, ha resumit la feina feta durant els 7 anys de vida del projecte.
Des de que es va iniciar s'han evitat el tancament de 101 empreses en total i això forma part d'un conveni amb la Diputació de Barcelona i la patronal CECOT i l'Ajuntament de Sabadell de 23.000 euros per desenvolupar aquestes accions durant el 2019.
Per altra banda, avui l'Ajuntament també ha acceptat una subvenció de 117.000 euros del Servei d'Ocupació amb l'objectiu de promoure l'onzena edició del curs d'activitats de gestió administrativa per a persones en atur. Es tracta d'uns cursos que assoleixen el 60% d'inserció laboral.
I el govern de Marta Ferrer justifica l'absència d'actes públics per acompanyar el canvi de noms de carrers de la ciutat per les limitacions de la campanya electoral del 10N. Així ho ha apuntat avui el regidor d'Acció Social en funció de portaveu, Eloi Cortés.
En el seu moment hi havia alguns actes d'aquests que estaven previstos, ja estaven agendats, van coincidir en campanya electoral i per això es van suspendre i després es va decidir doncs, tirar endavant amb la instal·lació de les plaques i ja no es va tornar a instal·lar o agendar les inauguracions per evitar que s'endarrerissin més la instal·lació de les plaques.
D'aquesta manera, Cortés desmenteix que el govern municipal no tingui un interès en reivindicar el canvi del nomenclàtor, com critiquen les entitats impulsores d'aquestes modificacions.
Unes entitats que aquest cap de setmana han fet el seu particular homenatge als personatges que s'han incorporat als carrers sabadellencs: Clara Campoamor, Patricio Peñalver, Cipriano Martos i les dones del tèxtil. Sabadell per la República va aprofitar la cita per reclamar a l'equip de govern que tiri endavant el canvi de nom d'una dotzena de carrers i places vinculats al franquisme i al feixisme, uns canvis que es van aprovar en una moció el mes de febrer passat.
Allà on siguis, Escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit a la 69a nit de Santa Llúcia. El sabadellenc Toni Mata ha guanyat el Premi Joaquim Ruïra de Narrativa Juvenil. La seva obra, Nascuts per ser breus, ha estat una de les protagonistes de la Festa de les Lletres Catalanes organitzada per Òmnium Cultural, vencent en la seva categoria per davant de la quinzena d'obres presentades.
Es tracta d'una novel·la distòpica i de ciència-ficció amb un protagonisme coral. El jurat, per unanimitat, en destaca la crueltat i l'escriptura demolidora. Treballat com un guió de pel·lícula, està enfocat sense ànim d'infantilitzar joves. Mata assegura que no va escriure pensant en aquesta franja d'edat.
Jo vaig escriure la novel·la que em venia de gust. Jo mai vaig pensar que hagués de ser una novel·la per joves.
Aquesta història, que parteix de la solució sobre els telòmers, que com a medicina immortal planteja una societat encara més classista que l'actual, a l'extrem de la qual, en els suburbis, habiten els breus, que tenen una vida finita i dedicada a treballar. Mata no viu dels llibres, escriu per afició, i ho compagina amb la seva feina de guionista de televisió. També és desenvolupador creatiu de YouPlanet, la principal agència de representació de youtubers i influencers. Nascuts per ser breus, un llibre sense humor ni referències històriques com era habitual en les seves obres anteriors, serà editat per La Galera, i el pròxim mes de març ja el podreu tenir a les mans.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa. Bonpreu i esclat.
Per Nadal, no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de la justícia belga, que ha ajornat fins al 3 de febrer el cas de l'euroordre contra Puigdemont, Comín i Puig a l'espera de Luxemburg.
A la sortida dels jutjats, l'advocat dels tres, Simon Becker, ha assegurat que el jutge belga vol que primer el Tribunal de Luxemburg aclareixi si Comín i Puigdemont tenen o no protecció com a membres de l'Eurocambra. La vista d'aquest dilluns ha durat poc més de mitja hora, en què la defensa de Puigdemont, Comín i Puig han al·legat la seva immunitat per forçar l'ajornament.
Llum verd a l'acord entre el govern i el grup parlamentari de Catalunya en Comú pels pressupostos.
L'acord inclou una modificació de l'IRPF, de l'impost de successions i patrimoni, d'habitatges buits i de begudes ensucrades envasades. A més, també es crearà un nou impost a les empreses energètiques. L'acord és el primer pas per desencallar els pressupostos durant el primer trimestre de 2020.
Pedro Sánchez i Pablo Casado no acosten posicions de cara a la investidura del líder del PSOE.
El president del PP ha reiterat que la seva formació no s'abstindrà per afavorir la investidura de Sánchez i un govern del PSOE amb els comunistes, ha dit literalment, de Podem. Pel que fa a Arrimadas, ha proposat un gran pacte a tres bandes que tampoc ha estat acceptat per PP i PSOE. Els socialistes els demanen l'abstenció per no dependre d'Esquerra.
Pedro Sánchez ha fet públic avui també que trucarà aquest dimarts a un quart de deu del matí el president de la Generalitat, Quim Torra.
Ho faran al marc dels contactes que va anunciar dimecres passat per encarar la seva investidura. Així ho han anunciat fons de la Moncloa i també de la presidència de la Generalitat. Abans, Sánchez trucarà al president basc Íñigo Urkullu.
Junts per Catalunya evita posicionar-se sobre la integració del PDeCAT.
Aquesta última formació va aprovar aquest passat cap de setmana transitar cap a Junts per Catalunya sota el lideratge de l'expresident Carles Puigdemont, sense clarificar si implicarà o no una dissolució a llarg termini ni quin paper acabarà tenint la direcció del partit en una nova estructura. Des de Junts pel CAT, el portaveu al Parlament, Eduard Pujol, ha evitat però pronunciar-se al respecte i no ha volgut valorar la conveniència de les condicions que ha posat sobre la taula el PDeCAT.
I un últim apunt, primera víctima mortal a la ciutat de Barcelona com a conseqüència de l'atropellament d'un patinet elèctric. Es tracta d'una dona de 82 anys. S'ha fet públic avui aquest accident que va tenir lloc el 22 de novembre passat a l'encreuament dels carrers Joaquim Costa i del Carme, al barri del Raval. A la dona la van traslladar conscient a l'Hospital del Mar, on va ser operada d'urgència. Tres dies més tard va morir com a conseqüència d'un traumatisme cranioencefàlic sever. Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell torna a gaudir del lideratge del grup tercer de la segona B una setmana després d'haver-lo perdut. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El conjunt arlequinat va aprofitar l'ensopegada del Castellón per tornar a encapçalar la classificació. Els d'Antonio Hidalgo no van fallar amb un 3-0 contra el Cué al Prat i van sumar la cinquena victòria consecutiva a la nova Creu Alta.
Amb protagonisme especial pels davanters, Edgar Hernández va fer el primer de falta directa, el tercer de la temporada, i Boris Garros va posar la sentència quan només duia 4 minuts al camp. Un gol al segon que coincidia amb un suposat rumor sobre la seva sortida en el mercat d'hivern. Ell mateix ho desmentia.
Vaig quedar sorpresa perquè no he parlat amb ningú per buscar una sortida ni tinc intenció de fer-ho. Capítol tancat.
Boris va celebrar el 3-0 de l'afegit, però l'àrbitre li va atorgar a Gregor Sierra. Ara el Sabadell té un punt més que el Castellón abans de tancar l'any dissabte a les 7 contra el Lleida Esportiu. Moló, tècnic dels de la Terra Ferma, va carregar el mort a Hidalgo per programar el partit 48 hores després del de la Copa. L'entrenador ballesà es va defensar dient que ja havia parlat amb el seu homòleg i avui també ha volgut dir la seva al director general del club, Bruno Balla.
No entenc aquest rebombori que hi pot haver hagut, és molt fàcil d'explicar. Nosaltres, començant la temporada, no vam jugar mai a les 5 de la tarda per temes de televisió. El primer partit que ens toca poder decidir, que és Badalona, ens reunim i decidim que tots els partits seran a les 5, excepte, i ho vam dir molt clar, el partit abans d'acabar l'any. Dóna la casualitat que el president de Lleida a mi em truca, i recordo que a més jo estava pujant a Andorra, o sigui que això és començaments de novembre, per preguntar-me que quan tenim previst jugar aquell partit. Jo ja li avanço que dissabte no sabíem res de la Copa, ni havia hagut sorteig ni res, vull dir, era un tema de, li vaig dir, per descans dels jugadors. I és més, després parlem amb televisió i televisió ens confirma que dissabte a les 7.
Un Bruno Batlle que ha fet aquestes declaracions durant la visita de la plantilla arlequinada als infants ingressats a la planta de pediatria del Taulí. Demà, dia de descans, abans de tornar a la feina dimecres per preparar aquest polèmic Sabadell-Lleida Esportiu amb el qual s'acomiadarà el 2019.
A Primera Catalana, la tornada de Kevin del Corral al Sabadell Nord no es va traduir en els 3 punts. L'equip de Quico Díaz va caure al camp de la Fundació Esportiva Grama en un partit més ajustat del que reflecteix el 4-2 final.
Amb l'empat a 1, el Sabadell Nord va reclamar un penal que podria haver canviat el rumb de l'enfrontament. A la represa, però, els colomencs van demostrar la seva condició d'aspirant a l'ascens a tercera. Kevin, estrenant-se amb mitja hora d'acció, va acabar l'enfrontament satisfet amb la imatge mostrada malgrat la derrota.
Hemos venido esperando que el rival planteara un partido muy intenso y bueno, con la calidad que tiene individual, poder desequilibrarlo por ahí, pero bueno, hemos competido muy bien, la verdad que hemos estado muy defensivamente, muy, muy serios y es eso, sin presión, la verdad que hemos hecho un buen partido.
La derrota d'ahir és la segona consecutiva per un Sabadell Nord que es troba a mitja taula amb 17 punts. L'últim partit del 2019 serà diumenge al migdia a Can Uriac contra el Cué, un Llagostera B que només ha guanyat un partit fins al moment.
Un apunt més relacionat amb el món del futbol, perquè la gespa artificial de la zona esportiva municipal de Can Rull serà renovada el pròxim estiu.
Tot i que la superfície, instal·lada per primer cop fa una dècada, va ser substituïda fa un parell d'anys, haurà de tornar-se a canviar. El portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, ho ha explicat aquest matí a la Junta de Govern.
Aprovació del projecte per posar gespa artificial al camp de futbol de Can Rull el proper estiu amb un pressupost de 195.642 euros. La idea és que tot això es faci durant el mes d'estiu, les setmanes aquelles que hi ha menys activitat, igual que al llarg d'aquest estiu passat s'han fet renovacions de gespa de diferents camps de futbol de la ciutat.
Es preveu que els treballs del canvi de la gespa de la zona esportiva municipal de Can Rull durin entre 4 i 8 setmanes.
Caral Castellet ha estrenat el calendari de la Copa del Món de Snowboard penjant-se la medalla d'or. La rider sabadellenca es va imposar a la final del mig tub de Copper Mountain als Estats Units i és la primera líder de la classificació del Globus de Vidre.
Castellet havia estat segona a la qualificació, però va ficar pressió a les seves rivals amb una puntuació de 87-75 a la primera baixada. La plata va ser per la xinesa Jia Yuliu i el bronze per la nord-americana Madi Mastro, que havia estat la millor a la prèvia trencant la barrera dels 90 punts. Castellet explica així l'estratègia utilitzada.
Well, today was hard, so I believe the experience went off well
because avui ha estat dur, així que crec que l'experiència m'ha anat bé. Sabíem que faríem el temps i hi havia una mica de neu en el mig tub quan hem començat. He decidit sortir forta des del principi, en comptes de fer una ronda de seguretat, i ha donat els seus fruits. He fet la meva millor ronda, l'he clavat, i després el temps ha empitjorat. Era difícil agafar velocitat. Estic super contenta que la primera ronda hagi funcionat, així que res, estic encantada.
Es tracta de la primera victòria de la surfista de neu local des de la prova de la temporada passada a Calgary, al Canadà. Sense temps per descansar, la Copa del Món es trasllada ara al continent asiàtic. Divendres comença la segona cita al mig tub de Secret Garden a la Xina.
Més informacions en format més breu. Aleix Gómez s'ha quedat fora de la llista per disputar l'europeu d'handbol.
L'extrem dret sabadellenc del Barça no ha estat un dels 19 citats pel seleccionador Jordi Rivera per viatjar a Àustria, Noruega i Suècia a principis de gener. En el seu lloc hi són Ferran Soler i David Balaguer, tots dos jugant enguany a França. Gómez sí que ha estat convocat, en canvi, per disputar el torneig Quatre Nacions de Polònia del 27 al 29 de desembre.
Encara en handbol, golejada molt contundent de l'Oar Gràcia contra el CUE de la Primera Nacional. El 38-16 va guanyar el conjunt verd i blanc al Sant Vicenç.
A més, amb l'anotació molt repartida, 5 gols de Martí Escuert, 6 de Tonchi Vázquez i Bernat Correro i 7, màxim golejador, el seu germà Guillem Correro, que ha indicat que és una demostració de les variants que tenen en atac.
Al final és indiferent si un marca 7 o un altre. Al final l'objectiu són els gols, resultats de tot l'equip, i si un marca 7, un dia un marca 7, l'altre dia en marca 2, però el seu company, que potser que un dia en marca 1, el següent dia en marca 8. I al final l'objectiu és la suma de gols total, i bueno, els marcadors ens donen prova que estem molt bé ofensivament.
L'Oar segueix tercer a la classificació i es prepara per engegar un tram de calendari duríssim. L'últim partit de l'any portarà els de Gerard Comis i Cesc Borrell a enfrontar-se amb el Sant Martí Adrianenc, líder fins ara invicte d'aquesta Primera Nacional.
Segona victòria de la temporada a casa per al bàsquet Pia. L'equip de Jaume Prat va superar un rival de la part alta com el Cerdanyola després de dues pròrrogues i per un ajustat 83-79.
Damià Paet l'escorta va ser el màxim anotador de l'equip escolapí amb 28 punts i explica que aquest triomf servirà per reforçar l'ànim dels jugadors.
Clar, és d'aquelles victòries que quan la treus és un... pel grup ens ajudarà moltíssim a poder confiar molt més en que ho podem treure i que hi ha poques coses que no puguem treure. Ara mateix estem en un nivell de confiança superalt després de no caure en dos pròrrogues contra un rival com el Cerdanyola, que està a dalt de la taula.
I és que amb aquest triomf contra el tercer, el bàsquet Pia es plantarà setè a Copa Catalunya amb 5 victòries i 6 derrotes en el que portem de temporada. El carrer Garcilaso tornarà a acollir l'últim duel del 2019 contra el Castellbisbal, però en aquest cas el partit es disputarà diumenge i no dissabte.
En marxa la segona jornada del Mundial d'Esquash per equips a Washington.
Ahir Iker Pajares i la selecció espanyola es van estrenar amb una còmoda victòria davant Sud-àfrica. El sabadellenc es va imposar per un triple 11-5 en 28 minuts a Cristo Podjeter. Els seus companys Borja Golán i Carlos Cornés també es van endur els seus enfrontaments per 3-0. El rival en aquests moments és Alemanya, un dels principals caps de sèrie del torneig i el combinat també favorit per acabar primer de grup. Després, demà, en aquest cas, la matinada de dimarts a dimecres, la selecció espanyola s'haurà d'enfrontar a l'Argentina en l'últim partit de la fase de grups.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Per 2:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 16 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Generació BCO i a les 9 amb el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.